és un podcast del...
Super 3!
Història. Si us parlem de bandolers catalans, quin és el primer nom que us ve al cap? Segurament en Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Serrallonga, oi? O potser el bandoler que dona títol a una cançó de Lluís Llach, en Joan Serra, que de nom de guerra li deien La Pera. Segurament, si preguntéssim als vostres avis o rebesavis, en coneixerien algun altre, perquè hi ha malnoms tan curiosos que quan els sents ja no te n'oblides mai, com ara Trucafort, Capa Blanca, Tallaferro, Barbafina o Panxa Ampla. Uns noms que avui trobem força divertits, però que fa segles feien molta por.
Doncs avui us parlarem d'un bandoler que, abans que arribés en Serrallonga, va ser el número 1 indiscutible del país. Un home fora de la llei que va arribar a tenir tant de poder de lideratge que fins i tot els altres bandolers l'obeïen. Un fugitiu que va arribar a encapçalar un petit exèrcit de 1.000 homes. Un bandoler que va ser un bon estrateg, hàbil i audaç, temut pels soldats i per l'autoritat, estimat pel poble i molt odiat pels seus nombrosos enemics. Un home que, sens dubte, va fer història. Avui el nostre protagonista és en Pere Roca, també conegut com Perot lo Lladre, però sobretot com a Perot Rocaguinarda.
Viatgem fins a la darreria del segle XVI, ara fa gairebé 450 anys. Als afores d'Oristà, un poblet del Lluçanès, hi trobem el mas Rocaguinarda. Allà hi vivia una família pagesa benestant, que es dedicava a conrear blat i tenir cura del bestiar. Era una família treballadora i ben avinguda, formada pels propietaris del mas, la Caterina i en Joan i els seus 7 fills. Tot i ser una família molt nombrosa, tenien diners i se'n sortien prou bé. I dels 7 fills en destacava un, el 5è. Es deia Pere, però tots li deien Perot, segurament perquè era el més espavilat.
Físicament, en Perot era ben poca cosa. Un nen força esquifit, de constitució prima i seca. Però era molt treballador, això sí, i sempre estava de bon humor. Tot i ser el germà que més treballava, sabia que el mas no seria mai seu. L'hereu de la família era sempre el fill gran, en aquest cas, el seu germà Cebrià. Però això no va suposar mai cap problema entre ells dos. No es portaven malament l'un amb l'altre, sinó tot el contrari. Amb en Cebrià eren molt amics, sempre treballaven plegats, i com que tots dos eren un xic entremaliats, els agradava divertir-se una mica. Les seves bromes pesades feien anar de corcoll mig poble. Us podeu imaginar que, normalment, qui tenia les idees més esbojarrades era en Perot.
Cebrià! Cebrià! Has vist quines cireres que té el veí?
Sí que fan bona pinta, sí.
Va, anem a berenar-ne unes quantes.
No, que avui encara tinc feina. I els pares després em renyen.
A mi també em renyen i no passa res.
A tu gairebé no et diuen res, perquè tu ets el petit i és normal que a la teva edat facis trapelleries. Jo, en canvi, ja sóc més gran i m'he de començar a comportar.
Va, doncs no cal que vinguis a robar cireres, Cebrià, que ja te'n portaré jo. Ara torno, me'n vaig a robar cireres.
En Perot li agradava robar fruita i verdura als veïns i, encara més, menjar-se-la rient davant dels pagesos. Ho feia només per fer-los empipar, pel gust de robar, no pas perquè passés gana. No hi havia ningú que s'escapés de les seves gràcies. Mentre el nano va ser petit, els veïns encara ho acceptaven.
Nan del diable, si t'enxampo ja ho veuràs!
Deixa'l, deixa'l, que no veus que són trapelleries de canalla. Segur que tu també en feies alguna quan eres menut.
No el defensis, tu, ara.
Però a mesura que en Perot es va anar fent gran, aquelles brometes cada cop eren més pesades i la gent del poble cada cop en tenia els nassos més inflats. I un dels que n'estava més tip, d'en Perot, era el batlle d'Oristà, que tenia el seu mas just darrere del mas Roca Guinarda. Sabeu quina una n'hi feia en Perot? Anava en silenci al mas del batlle, obria la tanca del prat on pasturaven les vaques i...
Va, correu, som-hi! Amunt, amunt, va!
Li espantava les vaques perquè sortissin corrent muntanya amunt. Buscava un bon lloc per jeure i veure com el batlle havia de pujar corrent a perseguir-les. Fins que un dia l'alcalde, que n'estava fart, el va fer fora del poble. Els veïns d'Oristà van perdre la pista en Perot, per a tranquil·litat seva. I penseu que el mas Roca Guinarda es va encaixar? Doncs no gaire, no? Els va saber una mica de greu que marxés, és clar, però ben mirat era una boca menys per alimentar i, total, tampoc era l'hereu del mas.
Era l'any 1601, quan el jove Perot, que tenia 19 anys, arribava a la ciutat de Vic per guanyar-se la vida. I sabeu de què va trobar feina? Doncs d'home d'armes. Resulta que, en aquell temps, la llei encara permetia als nobles resoldre els seus assumptes a garrotades. Tots els senyors tenien un grup particular d'homes armats, més o menys nombrós, que trobaven protecció a les seves terres i castells. Se'n deien els bàndols, i per això els seus membres s'anomenaven bandolers. Els enfrontaments entre senyors rivals van començar com una guerra de tots contra tots, però, de sobte, tots aquells bàndols van esdevenir només dos, els nyerros i els cadells. Uns i altres es feien la guitza a tot el país i la seva rivalitat era ferotge. El conflicte estava molt igualat. A la ciutat de Vic, sovint hi havia batusses i tothom hi participava. Tots els ciutadans prenien partit per un bàndol o l'altre.
En Perot es va allistar al bàndol dels nyerros i de seguida va mostrar que tenia habilitats per a aquella feina. Era destre amb les armes, que aleshores eren espases i dagues, però sobretot pedrenyals. Aquelles pistoles s'havien de carregar amb pólvora després de cada tret i per això els bandolers en duien més d'una preparada penjades al pit. En Perot també tenia un bon físic, però per sobre de tot era força intel·ligent i espavilat. La perspicàcia que aplicava de petit per fer trapelleries als veïns del poble ara la feia servir per plantejar les estratègies de combat. En Carles de Viladamany, un dels líders dels nyerros, se'n va adonar de seguida del potencial d'aquell xicot.
Jove, com et dius?
Perot Roca.
I d'on vens?
Del mas Roca Guinarda, d'Oristà.
I fa gaire que ets bandoler?
No pas. Fins ara només havia comandat vaques i cabres.
Doncs tens un do. Totes les estratègies que proposes et surten bé i la resta d'homes et fan cas de seguida. Et ve de gust ascendir?
I tant, senyor.
Fet, doncs.
L'ascens d'en Perot va ser meteòric. Tenia una capacitat de lideratge extraordinària i un gran sentit de l'estratègia militar. De seguida va arribar a ser cap de colla i ben aviat es va convertir en el capità més destacat del partit nyerro. En un any, el jove Perot ja comandava un petit exèrcit i va organitzar un bon grapat d'accions contra els cadells. Per exemple, va calar foc a uns quants pallers del cap rival, el bisbe de Robuster, i va ferir un parell de soldats en un atac intrèpid contra la seva seu, el Palau Episcopal.
Tot això va provocar que en Perot es convertís en un dels objectius principals dels atacs dels cadells. I un dia, quan tornava de reunir-se amb els seus companys nyerros i caminava tranquil·lament pels carrers de Vic, des del Palau Episcopal, on ell havia ferit dos soldats, algun cadell va disparar per venjar-se'n i es va encertar de ple, deixant-lo ben estès a terra. Per sort per a ell, només estava malferit. El van dur a Taradell, però van passar 2 mesos abans no es va recuperar de les ferides. Ho va fer amb paciència, voluntat i... pregant sense descans.
Perot, em tens una mica desconcertat.
Per què?
Et veig resar a Déu i no pensava pas que fossis un home religiós. Home, jo t'he vist cremant propietats dels bisbes i atacant edificis religiosos.
He fet el que havia de fer en cada moment. I l'enemic és l'enemic, vagi vestit de soldat o de papa de Roma. Però Déu està per sobre de tot això i a ell sí que el respecto i el temo. Com també temo la senyora de la Dalla, que s'endú tothom a l'altre barri.
Ah, però per la mort no et cal patir. De moment, d'aquesta te'n sortiràs.
Sí, tens raó. Encara no ha arribat el meu moment. Però a partir d'ara no vull continuar estant tan exposat. Ui.
En Perot ho tenia clar. Després de molt de patiment va aconseguir recuperar-se del tot, però l'ensurt encara li durava. Va comunicar al líder dels nyerros que plegava.
Ens deixes?
Com a cap de colla, sí. No vull seguir sent la cara visible d'un grup tan gran, perquè sóc un blanc massa fàcil. Continuaré lluitant a favor dels nyerros a la meva manera.
I què vol dir a la teva manera?
Que ho faré per lliure, pel meu compte, fent-me amic de l'ombra i viatjant sempre fora dels camins, camp a través.
Així és com en Perot se'n va anar a viure als boscos i va seguir fent de les seves, sense retre comptes amb ningú. Va crear de seguida una quadrilla formada principalment per immigrants i pagesos com en Genet, en Barceló i l'Escolanet de Polinyà. Ja havia format l'equip, però li faltava buscar un bon uniforme. Es va decidir que els seguidors d'en Perot portarien un barret de cànem i lluirien sandàlies. Ell, en canvi, aniria amb un vestuari que l'identifiqués ben clarament com a líder. Una camisa platejada, sabates baixes combinades amb mitges vermelles, una faixa de cuir d'on penjaven 3 pedrenyals, un parell d'arracades a cada orella i un barret guarnit amb plomes de colors. Ja us podeu imaginar que feia molta patxoca aquell milhomes.
En Perot coneixia molt bé els camins de la comarca i ja us hem dit que era molt bon estrateg, així que, juntament amb els seus homes, van començar a acumular riqueses. I cada dia que passava, la seva quadrilla eren més.
Perot, què podem venir amb tu?
Si respecteu les meves 3 normes, sí.
Quines són?
La primera, sereu sempre respectuosos amb els pobres. La segona és que jo mano. Complireu sempre les meves ordres i les de ningú més. Bé, excepte les de Déu, clar. Déu és Déu. I la tercera norma, i la més important. Recordeu que ens veiem obligats a saltar camins per culpa dels cadells, dels monarques i dels soldats castellans. Cal odiar-los tots 3.
En Perot cada cop tenia més bandolers sota les seves ordres. I gràcies a això, a finals de 1603, va decidir completar la seva venjança. Volia fer pagar als cadells els 2 mesos que havia passat ferit i a la vora de la mort.
Assaltarem el Palau Episcopal de Vic sense pietat, amb tanta violència com calgui. Això sí, no feu mal a ningú que no sigui estrictament necessari. Res de matances gratuïtes. No voldria que Déu s'enfadés, que al capdavall aquell palau és un espai sagrat.
L'atac va ser un èxit, i en Perot el va viure com una gran victòria contra els seus enemics jurats. A l'altre bàndol, els cadells estaven furiosos, especialment el duc de Monteleone, però també el virrei, que havia estat enviat pel rei per acabar amb les batusses interminables entre els bandolers. Així que van dictar una ordre de captura per atrapar en Perot a qualsevol preu, i fins i tot es va formar un escamot de soldats castellans per atrapar-lo. Però no ho van aconseguir.
Sabeu com aconseguia escapar-se tot i tenir 150 homes que li anaven al darrere? Doncs gràcies a l'ajut de la gent del poble, que l'amagava tant a ell com als seus homes. Els del seu bàndol li tenien simpatia i alguns li retornaven així els favors que en Perot i els seus els havien fet durant tot aquell temps. Si bé és veritat que normalment tot el que robaven els homes d'en Perot s'ho quedaven, ja que era la seva forma de sobreviure, també és veritat que alguna vegada havien donat un cop de mà a pagesos amb problemes de diners.
Passaven els anys i els atacs contra els cadells i els interessos del rei no s'aturaven. Cada nou dia, en Perot estava més buscat. El monarca espanyol va arribar a amenaçar de castigar qualsevol que ajudés el bandoler a amagar-se. Però no servia de res, perquè no hi havia manera de trobar-lo. I si en algun moment capturaven un dels seus, en Perot s'hi tornava executant un membre dels cadells. També cremava cases i pallers de qui el buscava, i si calia, matava qui tingués la més mínima sospita que el podia trair.
Pels vols del 1610, en Perot era el bandoler més important de tot el país i tenia més de 1.000 homes a les seves ordres. La persecució era constant. En Perot no parava quiet i es deixava veure tant per Vic com per Granollers, Ripoll o Puigcerdà. Era un home d'èxit, aclamat pel poble i triomfador en la batalla. Semblava invencible. Fins i tot, Cervantes el va fer sortir al seu llibre. El Quixot se'l troba i li diu que la seva fama no té fronteres. Però el bandoler començava a fer figa.
Perot, hem fet un altre atac amb èxit i hem tornat a fugir davant dels nassos dels homes del rei, però no et veig content ni eufòric.
Se'm nota, oi?
El què?
Que començo a estar cansat. Aviat en faré 30 i ja fa 12 anys que visc amagant-me. Ja n'estic tip. A més, alguns dels meus amics han estat capturats, com en Janot, i d'altres directament abatuts.
I què vols fer?
Jo crec que deixar-ho córrer.
I així ho va fer. Va enviar una carta al nou virrei de Catalunya i li va oferir la rendició a canvi de rebre l'indult. És a dir, el perdó total per tots els seus actes criminals i la fi de la persecució que patia.
No n'hi ha prou que es rendeixi. Tindrà l'indult que ens demana si, a més d'abandonar tota acció bandolera, també abandona el país en menys de 22 dies.
Ben dit, senyor, ben dit. I alguna cosa més caldria exigir-li?
Sí, eh? Ja ho tinc. També li demanarem que es converteixi en oficial del nostre exèrcit durant un mínim de 10 anys.
Molt bé, senyor, molt bé.
Penseu que en Perot va acceptar aquest tracte? Doncs sí. Aquell mateix mes va agafar un vaixell a Mataró que el va dur cap a Itàlia amb els seus homes, on va acabar lluitant a les ordres del rei espanyol, el bàndol que sempre havia estat el seu enemic. Perot Rocaguinarda va ser l'home de la seva època amb més crims sobre les espatlles. Portava al damunt un extens historial d'assalts a masos, molins, hostals, pobles, viles i ciutats. Per això va acceptar les condicions de l'indult, per evitar ser condemnat a mort. Però, curiosament, un cop a Nàpols com a capità de l'exèrcit espanyol, de seguida se li va perdre el rastre. Probablement no sabrem mai com van ser els últims anys de la seva vida després de tantes aventures. L'única cosa que podem afirmar del cert és que Perot Rocaguinarda va ser un dels bandolers més grans del país. I va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Perot Rocaguinarda, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.